El nombre de casos de persones menors migrades que arriben soles a Catalunya s'ha disparat. Perquè entengueu la crescuda. L'any 2006 en van arribar 507. I la previsió per aquest 2018 és que n'arribin més de 3.000. Des de l'oficina del síndic de Greuges veuen urgent actuar. No només en el moment de l'acollida i en casos d'urgència, també un pla o una estratègia a llarg termini, perquè això no s'aturarà. A Catalunya Ràdio hem parlat amb joves que són en un centre d'atenció de Barcelona. El Murat, que va venir a Barcelona amb un visat d'un mes, però la seva família el va pressionar perquè no tornés, i l'altre, el Said, que va arribar amb 16 anys, però explica que quan arriben els 18, la seva situació es complica.
He dejado mi familia, pero ellos me quieren quedar aquí para hacer un buen futuro.
Cuando seas mayor te cambian todas las cosas. No te van a ayudar nadie. Si estás enfermo tienes que ir a hospital solo. Tienes que hacer tú.
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
La veritat és que teníem ganes de parlar d'aquesta qüestió amb calma amb el síndic, perquè fa molts dies que hi ha brama sobre aquesta qüestió i fa molts dies que el síndic diu alerta, alerta, perquè aquesta qüestió exigeix sortides estructurals. Quan arriba un menor no acompanyat, qui té l'última competència? La DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Però el síndic diu no n'hi ha prou, perquè la DGAIA no dona l'abast, no?
Bé, qui té la competència des del punt de vista legal és la DGAIA. O sigui, aquí és una competència exclusiva i en aquest sentit és la direcció que el govern, la part del govern, s'hauria de fer responsable. Ara aquest és un tema que té un abast molt més gran del de la DGAIA, molt més gran del de Catalunya i fins i tot jo diria de l'estat espanyol. Estem davant d'un tema que és la punta de l'iceberg de quelcom que Europa està plantejant-se d'una forma molt desordenada, molt contradictòria i amb solucions, al meu entendre, absolutament inhumanes i antidemocràtiques, com les que han passat a alguns països quan la xenofòbia ha fet por a tothom i ha creat fins i tot opcions polítiques que estan marcant derives que no tenen res a veure amb els valors que sempre havíem defensat a Europa.
Síndic, estem veient a escala del que passa aquí, descoordinació entre comunitats autònomes, nanos que arriben d'unes, que sembla que, entre cometes, els envien cap aquí, altres que, evidentment, hi venen perquè atrets per una idea, podríem dir, més o menys romàntica o idealitzada del que es puguin trobar aquí a Catalunya o a Barcelona. Per tant, exigeix una coordinació a nivell d'estat com a mínim. En el vostre informe, en l'informe del síndic, feu una previsió que l'any 2019 arribaran 6.000 infants més. Per tant, a curt termini, però a llarg termini, necessitem un marc legal que incorpori nous protocols d'actuació, no?
Sí, fins ara les previsions legals fortes, sigui la llei d'estrangeria espanyola i el seu reglament, sigui la llei d'oportunitats per a la infància i tot el que s'ha fet a Catalunya, enfoquen el tema pura i simplement com una qüestió d'immigració. I en el cas que parlem, els menors, s'hauria enfocat com un tema de menors i d'interès superior del menor, tal com diuen els tractats internacionals, la Convenció de Ginebra i tal com diu la realitat. El menor té una situació molt específica a banda que sigui immigrat. Arriben, ja sigui per voluntat pròpia, ja sigui perquè els envien les famílies, i amb una expectativa molt, molt clara i senzilla. Es creuen lo del Dorado, l'estat espanyol, Andalusia, per començar, Catalunya, el País Basc, o fins i tot alguns dels que arriben pensen que podran marxar cap al nord, cap a França i sobretot cap al Regne Unit, on poden tenir fins i tot algunes relacions ja muntades, i cal canviar l'enfocament de la legislació, tractar-los com a menors, i cal tenir els serveis necessaris per fer front a l'allau més immediat, que és el que ha hagut de fer la DGAIA, diguem-ne, amb urgència i una certa improvisació, però cal canviar el model estructural a mig termini, per exemple, que les xifres no apunten a això anirà a la baixa.
I el síndic també diu, i això és d'agrair, en l'informe del síndic, per atenció a les noies migrades, perquè sovint diu, són invisibles, no? I en canvi, entre les noies migrades menors, seqüeles psicològiques afegides, han estat víctimes de violacions, de vexacions, esclaves sexuals, per tant, com bé diu, síndic, no es tracta només d'atendre socials com a fenomen migratori, sinó la fragilitat d'aquestes persones que sovint han estat víctimes sí, de delictes. No?
Cal atendre'ls en la dimensió de menors, en la dimensió de gènere, en la dimensió del tracte amb sers humans, que encara és més agreujat en el cas dels menors i més agreujat en el cas de les noies, i cal visibilitzar aquest problema amb els instruments necessaris que segurament en disposem en part. Cal atendre, per exemple, la salut mental i la problemàtica que impliquen, perquè en aquest sentit els percentatges de problemàtica de salut mental entre aquests col·lectius duplica o triplica la normal. Tenim instruments per tractar aquestes coses, com per exemple els que hi ha a l'Hospital Vall d'Hebron o a Sant Joan de Déu, però ens en fan falta molts més, i ja ens en fan falta pels nostres menors.
Sí.
S'hi afegeix ara tota una altra dimensió, el qual ens reclama, torno a dir, reformes estructurals molt, molt profundes.
Ah, el que ens està dient és, un cop detectem que arriben aquestes persones menors, migrades, en alguns casos doncs, tenim problemes fins i tot per determinar-ne l'edat, ara en parlarem d'aquesta qüestió, caldria que automàticament hi hagués un seguiment psicològic per veure en quina situació estan aquestes criatures.
L'ideal
no?
seria un seguiment individual de cadascun d'aquests menors, fins i tot en polítiques molt diverses, també la d'estudiar el possible retorn. Al seu dia hi havia l'estructura de Catalunya-Marroc, que era una aposta per reubicar de nou els que arribessin. Això, per raons pressupostàries, fa uns anys es va tancar. Crec que haurien de tornar a explorar. Si és que hi ha acord i voluntarietat per retorn, s'havia de facilitar en connexió amb les famílies, però també hi ha tota la dimensió de l'acollida aquí. Torno a dir, la d'urgència que s'ha plantejat de vegades amb solucions al nostre entendre són irrebutjables, com fer dormir els menors en comissaries.
Per exemple, això ho hem vist.
El seu dia se'ls va fer dormir a la ciutat de la justícia amb unes condicions absolutament inacceptables i no només crear centres amb urgència, però crear-los amb qualitat, que no siguin mastodòntics, que no siguin l'amuntegament, però també canviar el sistema de protecció perquè hi hagi una acollida i una inserció a mig i llarg termini.
I famílies d'acollida per aquests menors migrants, no?
Ens falten famílies d'acollida en general, ho venim dient, per tot el que és la protecció. No es tracta d'estigmatitzar els centres i defensar a ultrança les famílies, però les famílies són un instrument que pot col·laborar moltíssim a la solució, però falta formació d'aquestes famílies, estímul per aquestes famílies, promoció de mitjans perquè vagin sortint aquestes famílies.
I aquestes famílies que ara potser ens estan sentint, no? I que veuen aquests nanos que dormen en comissaries al principi o en centres que no sabem en quines circumstàncies estan, on s'han d'adreçar per aconseguir acollir temporalment alguns d'aquestes...
El govern de la Generalitat té programes oberts al respecte. Potser hauria d'anar més enllà dels que té fins avui. Hi ha democràcies europees que tenen fins i tot estructures creades de famílies professionalitzades en aquesta feina, però i ens poden ajudar molt a l'aprenentatge, però és el govern de Catalunya qui ha de desenvolupar tota aquesta dimensió de l'acollida familiar.
La feina del síndic, naturalment, és denunciar el que no s'està fent bé i estem repassant el munt de coses i de deures pendents que tenim en aquesta qüestió, una de les quals és que el Ministeri Fiscal determini l'edat que tenen aquestes criatures, perquè moltes vegades arriben i se'ls han de fer proves per saber si són realment menors, no?
Sí, nosaltres tenim l'encàrrec de denunciar i de proposar, i, per exemple, proposem que no és acceptable que es sotmetin a proves d'edat, que a més tenen un marge d'error important, tots aquests menors que o bé tenen una documentació que el primer que s'havia de fer és donar-li validesa a la seva contrastació, o no s'hi val que no hi hagi fins i tot una assistència als menors que han de passar per aquestes proves d'edat, torno a dir-ho, l'atenció individualitzada. Des de l'assistència legal, jurídica, fins a l'assistència social i psicològica, no? Mm-hmm. Per tant, tractar-los com a menors, que són gent que no té tots els drets reconeguts, i evitar que pura i simplement la mecànica de la prova d'edat serveixi per posar uns cap aquí, els altres cap allà, sense cap altra contrastació.
Jo recordo ara fa un any i mig ben bo, o potser més ja, Dolors Bassa, quan era consellera de Benestar, vam asseure'ns aquí un dia amb les parts implicades, amb els centres d'atenció de la Dagaia, per veure si hi havia els recursos suficients. En aquell moment ja es parlava d'una certa massificació dels centres d'atenció de menors que depenen de la Generalitat, que no hi havia prou recursos, els tutors tutors i els treballadors d'aquests centres es queixaven doncs, de les circumstàncies en les que havien d'atendre aquesta certa massificació. Això heu monitoritzat, si s'hi ha posat una mica d'ordre?
Nosaltres hem rebut diverses vegades queixes dels professionals d'aquests centres. Hem actuat, ara ho separo del tema dels menors migrants. Hem plantejat a la DGAIA que hauria de prendre mesures en aquest sentit quan s'havien creat centres que no tenien ni les dimensions necessàries ni la qualitat necessària. I, per tant, també cal tenir molt en compte que els professionals i les entitats que s'hi dediquen i les haurien de mimar per fer aquesta tasca. Ara, no es tracta tampoc de separar amb un mur infranquejable els que tenim aquí i els que ara ens arriben com a migrants, sinó saber com els inserim en el mateix sistema de protecció, però mantenint la mateixa exigència de que no sigui amb unes dimensions mastodòntiques i amb una baixa de qualitat.
Síndic, ara que les relacions amb el Defensor del Pueblo han millorat una mica?
Personalment no mai han empitjorat. El que passa que continuem amb un esquema que és absolutament anacrònic, que no es respecti com a qualsevol estat amb poder territorial distribuït la funció de cadascun dels defensors, i en segon lloc hi ha un tema molt important que és el de la llibertat de presos polítics a Catalunya, que a mi cada vegada em sorprèn més, no per part de Defensor del Pueblo, sinó en general a l'estat espanyol, la manca de resposta democràtica per part d'institucions i de personalitats per abordar un problema polític sense intervenció judicial.
L'altre dia vaig entrevistar a Adam Majó, director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de Catalunya, acabada de constituir, que penja de Presidència de la Generalitat, i ens explicava així quines serien les seves funcions.
La primera, rebre queixes o informacions de persones que creuen que se'ls ha vulnerat els seus drets civils o polítics. En segon lloc, la feina de divulgació dels drets civils i polítics. Uh-huh. En tercer lloc, el que també volem fer és de pont entre el govern i les entitats, associacions, organitzacions, persones individuals. El que volem fer també és recollir tota aquesta informació en un informe.
Adam Majó, nosaltres aquí al Matí de Catalunya Ràdio, com a mitjà públic, periòdicament, un cop cada mes aproximadament, tenim la presència del síndic de Greuges. Quina col·lisió hi pot haver?
D'entrada són dues realitats absolutament diferents. Hi ha una primera diferència clara de volum, de potència. En segon lloc, la sindicatura depèn del Parlament i, per tant, ha de mantenir i ha de sanificar, fins i tot, una neutralitat exquisita.
I vosaltres no?
Nosaltres depenem de vicepresidència, per tant, nosaltres podem mullar-nos més políticament.
Ai, síndic, quina serà la relació del síndic de Greuges que Adam Majó ens deia? La potència és d'un ratolí amb un elefant, perquè el síndic té una potència estructural doncs, que afortunadament li permet fer informes periòdics com aquest que estem comentant avui i que li permet monitoritzar moltes de les qüestions que grinyolen dins de les nostres administracions. Davant de l'obertura d'aquesta oficina de drets civils i polítics de la Generalitat, quina és la posició del síndic?
No, nosaltres continuem amb l'encàrrec que tenim tant internacional com des del punt de vista de les normes fonamentals que regulen la vida política a Catalunya, de ser la institució que ha de garantir els drets i les llibertats. I com ho farem i com ho estem fent? Doncs a partir dels milers de queixes que rebem de tot ordre, controlant a les administracions que poden haver lesionat aquests drets, i la primera administració que continuem controlant amb detall per proposar millorar-la, però per no deixar-ne passar ni una, és el govern de Catalunya.
No col·lisionarà
amb totes les seves dependències.
Amb aquesta oficina?
Nosaltres col·lisionarem amb tothom que no respecti els drets o amb tothom que faci de pantalla per tapar el no respecte als drets.
Síndic, una qüestió que segur que l'ha fet feliç aquests dies. El Congrés ha aprovat que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin exercir el dret a vot. El 2015, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, ja va emetre una resolució dient que en aquest cas hi havia un greuge i que això s'havia d'acabar. Estem al 2018 i el Congrés finalment ho ha aprovat.
Vull felicitar, en primer lloc, les entitats socials que fa anys que es mobilitzen per aconseguir aquest dret i gràcies a elles també nosaltres ens vam bellugar i vam començar a fer propostes. En aquests moments el que s'ha aprovat cal que passi encara pel Senat, Per tant, està en tràmit, espero que acabi positivament aquest tràmit i que, a més, s'arribi a temps perquè es pugui incloure en el cens aquestes desenes de milers de persones que se'ls ha negat aquest dret abans de les properes eleccions municipals i europees.
Però, síndic, jo tenia un dubte. Les persones amb discapacitat intel·lectual que han passat pel tràmit dificilíssim d'un judici d'incapacitació on hi ha sentència, perquè recordem que això el jutge ha de dictar sentència d'incapacitació limitant els drets fonamentals d'aquestes persones doncs, en l'ús de la seva economia o en l'ús del seu patrimoni o en l'ús de, en aquest cas, per poder exercir els seus drets polítics. Suposem que hi hagi una sentència d'un jutge que diu tu, persona amb una discapacitat, no tens a partir d'ara el dret a exercir el teu dret a vot, no? I aquesta sentència és de fa 4 anys o de fa 5 anys o de fa 1, és igual. Aquestes persones ara hauran de revisar aquestes sentències, tornar a passar pel procés judicial per recuperar el seu dret a vot o realment el cens els incorporarà a tots, digui el que digui una sentència judicial prèvia?
Les sentències es basaven en el que deia la llei orgànica del règim electoral general, que deia que quedaven privades del dret a vot les persones declarades incapaces amb una sentència judicial o les persones internades en hospitals psiquiàtrics o que tinguin internades amb autorització judicial. Entenc que la norma que està en tràmit i s'està aprovant supera aquests obstacles, anul·la aquestes dues previsions. Per tant, podran ser incloses en el cens quan s'aprovi la norma com a tal en el Parlament, a les Corts Generals, i si es pot fer, si arriba a temps, com ja marca el calendari, em sembla que és el segon mes abans de les eleccions.
Síndic, abusant de la seva presència aquí, vostè ha obert una investigació d'ofici per frau en el relloguer i la venda dels habitatges protegits. Per què?
Perquè són habitatges protegits i tal com es regula quan creem habitatges protegits han d'estar molt controlats per lloguer o per venda en quant als preus i han d'estar, a més, sota l'autorització de qualsevol d'aquestes operacions de l'Agència Catalana de l'Habitatge. I hem descobert de nou, ja passava abans, que torna a haver operacions que s'ho salten i que, per tant, van amb normes de mercat i juguen amb l'avantatge que vostè i jo i tots els contribuents estem d'acord que amb els nostres diners hi hagin habitatges protegits per el problema de l'habitatge, el que no pot ser que amb això se'n faci car de canó per fer beneficis amb els espais que pot facilitar l'especulació del mercat. Això ja fa anys que veníem amb els nostres informes que obligaria les administracions a fer inspeccions continuades. I si torna a aparèixer el problema és perquè s'està fallant amb l'inspecció sobre aquestes operacions.
Síndic, em consta que des de tota l'estructura del síndic fan visites a les presons regularment. Crec que hi va un cop
cada setmana.
I per tant,
a tots els llocs on hi ha persones privades de llibertat.
A totes. I em consta que hi va acompanyat d'experts, de persones que s'interessen per la qüestió, a més convida persones que creu que l'han d'ajudar a veure des de les múltiples perspectives les situacions de privació de llibertat. Quan veu ara que s'estan publicant informacions sobre que el règim penitenciari a Catalunya és diferent del de la resta d'Espanya, que hi ha privilegis en el cas dels presos polítics i les preses polítiques. Què diu? Perquè, és clar, s'està posant en qüestió el règim penitenciari a Catalunya, no?
Catalunya té el règim penitenciari, i és l'única comunitat o tot l'estat que el té, a partir d'una transferència que va aconseguir el govern del president Pujol. És un dels actius molt positius que té un govern Pujol, no? Aleshores, cap comunitat, ni el País Basc, desitjava tenir aquesta competència. Fins i tot, ara el País Basc sí que l'està demanant, i fins i tot també ha estat al Parlament Basc per explicar-los com la podien exercir. Però també encara hi ha forces polítiques de tot l'arc parlamentari, de la dreta fins a l'esquerra, que sembla que tinguin com una mena de reacció contrària a haver de governar una cosa tan important com són els centres penitenciaris, que no són res més que expressió del fracàs de la societat quan hi ha delicte. Nosaltres considerem que sí que hi ha diferència entre el sistema penitenciari català i l'espanyol. La primera, el sistema penitenciari espanyol depèn del Ministeri de l'Interior, perquè m'entenguin brutalment, de la porra, mentre que a Catalunya el sistema penitenciari depèn del Ministeri de Justícia, per tant, de vetllar perquè hi hagi justícia, drets en aquest sistema penitenciari i perquè es compleixi amb el que diu la Constitució i les normes internacionals d'aquest sistema penitenciari hauria de ser per la rehabilitació i la reinserció a la societat. Hi ha fins i tot diferències en les estructures penitenciàries i en les formes de treball crec que aquí tenim un molt bon cos de personal penitenciari en nostres centres. Crec que tenim una bona relació entre administracions sobre aquesta temàtica. I, per tant, no m'està gens malament dir... Sí, hi ha diferències, però tant de bo es pogués exportar cap a molts centres penitenciaris d'estat espanyol les avantatges positives que hi ha en el sistema penitenciari català. Los privilegis, qui hagi estat en els centres penitenciaris, em sembla absolutament una història com les tantes que corren a inventar un relat sobre la realitat. Jo he estat en els centres penitenciaris a partir també de l'internament radicalment injust de parlamentaris o de dirigents, homes i dones del programa polític català, i li puc dir que se'ls considera com qualsevol altre intern, i per tant, en aquest sentit, entenc que algú vulgui continuar inflant un relat, però no correspon a la realitat.
Ha rebut queixes de funcionaris de presons que treballen a Catalunya dient, escolta, hi ha un tracte privilegiat amb aquests presos, perquè és que, clar, que evidentment aquí al darrere la posició neutral, com dèiem, del síndic vigilant les administracions públiques i els serveis penitenciaris és una, és algú que pot ajudar justament a posar negre sobre blanc en aquesta qüestió.
No n'he rebut ni una. I en aquest sentit, torno a dir, és una forma de distreure l'atenció sobre un fet molt més flagrant. És absolutament injust que avui hi hagin dirigents polítics privats de llibertat i que portin més d'un any a presó, com és el cas de Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, a l'espera d'un judici, cosa que en els foros internacionals als quals jo assisteixo com a càrrec català i com a president de l'Estructura de Defensors d'Europa és incomprensible i transgredeix totes les normes internacionals.
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, moltíssimes gràcies una vegada més per ser al matí de Catalunya Ràdio. Fins d'aquí un mes, aproximadament.
Fins aviat, i gràcies.